Per saber quins escenaris es poden obrir amb la imminent sentència del judici del procés, tenim al telèfon Jordi Nieva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Ara mateix es dona per fet que hi haurà una sentència condemnatòria. Suposo que aquest és l'escenari més previsible. A l'hora de demanar, per exemple, l'entrega a Espanya dels polítics refugiats, seran determinants els delictes pels quals se'ls acaba condemnant els presos d'aquí?
Home, sí, perquè els fets són els mateixos, però de totes maneres són dues coses diferents. Una cosa és el que surti amb aquesta sentència, que està jutjant a unes determinades persones, i una altra cosa són les persones que encara no han estat jutjades i que tenen dret a un segon procés en el qual no es donarà res per fet ni res per provat. M'explico? És a dir, són dues coses diferents i, per tant, que hi haurà una influència d'aquesta primera sentència sobre el que es faci a partir d'ara amb aquestes altres persones, doncs segur que sí. Ara, que després, si se celebra el procés contra aquestes segones persones, aquest primer procés no té cap efecte vinculant ni obligatori, ni molt menys.
És a dir, per exemple, posem-nos en l'escenari que, com sortia avui en alguns diaris, la condemna sigui per sedició i incitació a la rebel·lió. Això automàticament serviria per aplicar o per tornar a demanar un euroordre?
Sí, aviam, no és que serveixi directament per demanar un euroordre. El que passa, com estava dient, és que si ja tenim una sentència amb la qual s'està condemnant per un determinat delicte i després s'està demanant un euroordre per una persona que està involucrada amb els fets que ja han estat jutjats, doncs, home, no és el mateix que quan es va demanar quan s'estaven investigant, que encara no s'havien jutjat. És a dir, això té una força moral, diríem, més important pel jutge estranger a qui li estàs demanant. Ara, i subratllo aquest fet, és una força moral, no és una força jurídica. És a dir, el jutge té tota la llibertat per tornar a dir: escolta, vosaltres heu jutjat això, creieu que hi ha aquest delicte, però jo no ho veig. I ho podria dir perfectament, però, home, és cada cop més difícil.
Tampoc és el mateix estar a Bèlgica, un país de la Unió Europea, que a Suïssa. No sé si algú dels exiliats o dels refugiats polítics, que ara diem, es planteja anar a Suïssa, i si això milloraria la seva situació a l'hora de que s'activés un euroordre.
Home, la veritat és que és molt difícilment previsible. Jo a Suïssa no ho recomanaria, fonamentalment perquè a Espanya hi ha Falciani, i Falciani, que és una persona que m'imagino que coneix tota l'audiència, sí, doncs és una persona requerida per Suïssa, que està ara en situació de llibertat a Espanya. Com que Suïssa no regeix el sistema de l'euroordre, sinó que la decisió d'extraditar una persona és completament política, és a dir, depèn del govern, del poder executiu, per dir-ho ras i curt, doncs, home, és bastant previsible que podria haver-hi un canvi de croms, no?, d'uns pels altres, però, home, sempre i quan el preu ho valgués. És a dir, no sé si ho farien per qualsevol de les persones que estan perseguides, o bé ho farien només per Carles Puigdemont en cas de que decidís traslladar-se a Suïssa, en tot cas.
Perdona, sóc jo o recordo que ja es va més o menys, entre cometes, intentar amb Anna Gabriel i Marta Rovira?
Es van fer, vaja, el que es va fer o es va deixar de fer, la veritat és que és difícil de saber, però sembla, o es va rumorejar, que van haver-hi gestions informals per veure, aviam, com anava el tema, no? Però, vaja, no va haver-hi res des del punt de vista oficial. Es van presentar les sol·licituds, però després es va renunciar a tot dintre d'aquella jugada que va fer el magistrat Llarena, renunciant, diríem, a la persecució de totes les persones que estaven a l'estranger, precisament perquè els pronunciaments de jutges estrangers no interferissin en la sentència que ara es dictarà.
Jordi Nieva Fenoll, creu en algun moment que el que hagi de passar el dia 14 o el 15 o quan surti la sentència passa per a una absolució o no hi ha possibilitats?
Totes les possibilitats estan obertes, és a dir, aquí s'han fet volar coloms de mala manera, sí. I jo mateix puc parlar que en l'àmbit privat persones absolutament solvents avui mateix, sí. O sigui, m'han dit que era segura una condemna per sedició, un altre m'ha dit que era segura una condemna per rebel·lió i un altre m'ha dit que era segura una condemna per rebel·lió i malversació incloent-hi dintre de la rebel·lió. És a dir, i si són persones absolutament solvents, doncs aquí la qüestió és que ningú en té ni idea. Vull dir, el millor seria, doncs, home, guardar silenci fins que surti la sentència. I
de tota manera, de tres persones no hi ha ningú que hagi parlat d'absolució, eh?
Bueno,
per tant, estadísticament, encara que sigui dintre de la rumorologia, ningú hi compta.
No, de l'absolució em sembla que l'únic que ha parlat he estat jo des del principi, deixant totes les possibilitats obertes al tribunal, entre els quals també, i aquesta de l'absolució, molt difícil, eh? Vull dir, perquè va gairebé segur que per delicte de desobediència hi hauria una condemna, però clar, no seria una pena de presó, però insisteixo, jo és que des del principi no he descartat l'absolució perquè és que no he volgut fer cap pronunciament sobre això, és a dir, no sé com serà la sentència, quan es dicti, la tindrem i la comentarem abastament, amb seguretat.
Fantàstic. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès. Bon dia.